Tot costa.
Rodri, Pedri i un més, o Olmo o Fermín, i amb De Jong, Gavi i Bernal com a segona unitat. El Barça té un mig del camp excel·lent. Ara queda confiar que arribi un nou i sigui la cirereta del pastís.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de dimarts, dia 18 d'agost del 26. Avui inici una miqueta diferent del Tot costa perquè acaba de començar la roda de premsa de presentació de Rodri a Can Barça i connectem.
¿Qué tal? Perdona. Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Al hilo de la conversación que tuviste con Hansi Flick, no sé si durante la preparación o la concentración del Mundial, bueno, los compañeros, los jugadores del Barça, Lamine, Gavi, Cubarsí, Pedri, hicieron mucha fuerza, mucha chance y te comían un poco la oreja para decirte que venías o no al Barça.
No, la verdad que no, estábamos centrados en el reto tan importante que teníamos de ganar un Mundial, así que en ese momento no existen los clubes, existe la selección y bueno, quitando alguna broma por el estilo o demás, pero apenas recuerdo esos momentos, así que todo vino un poco a posteriori.
Roda de premsa en directe en aquesta presentació de Rodri. Abans li han preguntat per la disputa entre el Barça i el Madrid pel seu fitxatge. Rodri ha dit que el Barça sempre ha estat la primera opció.
Has dicho que es un referente para ti. ¿Te gusta que te comparen con él?
Bueno, creo que lo dije en su día, ¿no? Para mí siempre ha sido un gran referente. Entiendo la comparación pues por la posición, un poco por coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección. Así que nada, tengo entendido que ahora está en el filial, así que bueno, le veré un poquito más y bueno, un gran amigo, compañero y sobre todo un gran referente.
Rodri, Javier Gascón de Mundo Deportivo. Coincidiste 2 años en el City con Julián Álvarez, que sabes que el Barça también intenta su fichaje. ¿Te gustaría reencontrarte con él aquí?
Bueno, suelo ser bastante prudente con los jugadores que no pertenecen a un club. Respeto tremendamente al Atlético de Madrid, es jugador de Atlético de Madrid. Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros. Así que solo puedo decir eso y bueno, contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla, así que eso le corresponde a ellos.
Rodri, aquí. Hola, Toni Mora del Diario Sport. Primero, enhorabuena por el fichaje.
Gracias.
Segundo, al hilo de lo que comentabas de Busquets, que fue un referente para ti, ahora que llegas al Barça está Marc Bernal, un jugador en tu misma posición. ¿Crees que puedes ser tú también un referente para él y un poquito esa función de mentor?
Sí, por supuesto. Yo ya te digo, yo soy un jugador que viene en una condición ahora mismo con 30 años, con una experiencia que quizás pues muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Y para mí es importante entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido, así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias, poder transmitirles, ¿no?
Está. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Rodri. Josep Capel de Radio Nacional de España. Hablabas antes que tenías ofertas y que al final tenías que lo querías fichar por el Barça. Mi pregunta es, ¿en qué momento, cuando tienes las ofertas, decides qué es el Barça, la opción que quieres y el por qué? ¿Qué razones ante las ofertas que tenías te hace decidirte por fichar por el Barça? Gracias.
Bueno, el momento exacto no recuerdo. Al final, como es lógico, cuando te vienen propuestas, para mí el primer proceso fue entender que se había acabado una etapa en mi club y que creo que debería buscar una salida para mi siguiente paso en mi carrera, cosa que me llevo un tiempo asimilarlo, porque para mí ha sido a día de hoy el club más especial en el que he estado, y por muchos motivos, por lo que hemos sido capaces de construir 7 años, ¿no?, la gran parte de mi carrera deportiva. Y bueno, la decisión, evidentemente, cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y tomar una decisión. Está claro que estás hablando de clubes muy importantes y bueno, junto con mi familia y mi gente, pues tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros, para lo que buscábamos, para el jugador que entendía que era en ese momento. Y bueno, los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido, siempre he dicho que me he movido, o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo, y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
Rodri, aquí Carles Ruiz Pérez del diario La Vanguardia.
El Tot Costa seguint la roda de premsa de presentació de Rodri amb la samarreta del Barça.
Contigo, con Pedri, con Olmo, con Gavi, con Bernal, con De Jong, ¿a qué aspira un equipo con ese centro del campo?
Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos. Y como dices tú, para mí el centro del campo, que siempre se ha destacado el Barcelona en ese sentido, es espectacular, pero creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores y creo que es un equipo que voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando, ¿no?
Rodri, aquí, Víctor Navarro de la cadena Cope. Hablabas del mediocampo. ¿Crees que con tu llegada es el mejor mediocampo del mundo, con la llegada tuya?
Gracias. Bueno, no lo sé. Yo las etiquetas del mejor o el peor, no lo sé. Está claro que tenemos futbolistas fantásticos en esa demarcación, tanto de 6 como de 8 como de 10. Además, jugadores muy versátiles que te lo pueden hacer en distintas posiciones. Entonces, eso da una riqueza muy, muy amplia al entrenador, de que pueda elegir, de que puedas tener muchos recursos, porque al final el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un centro del campo muy completo.
Hola, Rodri, aquí Juli Claramunt en directo para Gigantes. Cuando ganaste el Balón de Oro, los culés se acuerdan mucho de una frase que dijiste en el escenario, apelando a Lamine Yamal, diciendo que si todo iba como tenía que ir, creías que estaría ahí arriba con el trofeo. Ha sido... Bueno, ¿es algo que te motiva a ti venir para ayudar a Lamine a que consiga ese trofeo? Y no sé si en el Mundial él ya te intentaba convencer de decir, Rodri, vente para Barcelona.
No, ya he explicado que no me metía en ningún tipo de presión. Al final los jugadores entendemos que son temas delicados, el decir dónde vas y dónde vienes. Y bueno, en cuanto a Lamine, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Al final los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso pues los más importantes a los que se puedan aspirar, y los títulos individuales no les prestamos tanta atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas, y Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble, y bueno, yo cuando lo dije, evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
Una última pregunta en anglès i donem per tancada la roda de premsa.
We the Associated Press, Hernán Muñoz. Yes, my question is, how do you feel about being here? And basically, what sensations do you have for this new season starting next week?
Com se sent i aspiracions a aquesta nova temporada?
Really happy to be here, of course. And my feelings are great, you know. Right now, I'm completely... a bit tired about the process, you know, because when everything is done, but right now with the focus that this team can manage to win everything, right? I think we're signing players, we're creating a culture to win everything, to make a step forward to in Europe and keep doing in La Liga. So Really happy, really happy to work with my teammates and to start working with them. But yeah, really hoping that all the goals that are on our minds come into true at the end of the season. That's what everyone wants. So really, really happy about that.
Moltes gràcies.
Content Rodri, diu que té aspiracions de guanyar també títols a Europa i també a la Lliga i content de començar ja a conviure amb els seus nous companys. Doncs hem viscut la roda de premsa al Tot Costa, passant 10 minuts a les 7 de la tarda. Al Camp Nou hi tenim el Joan Fitó. Joan, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bon.
El Joan Fitó, que tampoc pot parlar massa alt perquè està en aquesta roda de premsa. Joan, ens hem perdut alguna cosa? Hem entrat una miqueta amb la roda de premsa començada. Què ens hem perdut?
Doncs a veure, el més destacat abans de que comencés aquest Tot Costa és que Rodri ha dit que el Barça va ser la seva primera opció. Li hem preguntat doncs, si havia dubtat a l'hora d'escollir. Recordem que Rodri doncs, va tenir també l'opció d'anar al Madrid i Rodri ha dit que va ser el Barça la seva primera opció i que només rebre l'oferta es va posar en contacte doncs, molt amb Joan Laporta, amb tota la junta directiva i que els va transmetre des del primer moment que ell el que volia era ser a Barcelona. També no sé si ho hem pogut sentir, però que Rodri està ja per jugar, és a dir, que no té cap problema, que aquesta operació doncs, a la que es va sotmetre a l'esquena per superar algunes petites molèsties doncs, ja ha quedat enrere i que el futbolista ja del Barça està disponible des de demà mateix. No creiem que jugui, evidentment, al Gamper, però que està disponible ja per començar a entrenar-se amb els seus companys.
Molt bé, el Joan Fitó, que ja pot elevar el to de veu, ho hem viscut amb aquesta resposta, ha començat molt baix i s'ha anat animant el Joan Fitó, això vol dir que l'acte està acabant-se, que de fet s'ha acabat ja, eh?
Saps què passa, sí que s'ha acabat i just en el moment que m'has donat pas doncs estava fent-se les fotografies protocolàries, hi havia un silenci sepulcral aquí a l'espai on s'ha fet aquesta roda de premsa i m'ha semblat de mala educació posar-me a parlar amb un to força alt. Ara sí que ja s'ha acabat, ja hi ha una mica més de disbauxa en aquest espai, un Rodri per cert content, un Rodri doncs feliç però molt prudent, li han preguntat, ho heu sentit per Julián Álvarez, molt prudent i molt agraït sobretot, també ho ha volgut deixar clar en la primera resposta, molt agraït al Manchester City, amb el tracte doncs, que li ha propinat el conjunt anglès per poder sortir i per poder doncs, acabar sent futbolista del Barça.
Molt bé, doncs falten 3 minuts per arribar a un quart de 8 del vespre. De seguida tornem amb el Fitó, però abans va, obrim el programa, com sempre, va, una mica de sumari. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Que bé, acabem de seguir la presentació de Rodri, que ha començat quan faltaven pocs minuts per les 7 de la tarda al Camp Nou. Un Rodri que ha passat la revisió mèdica aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i al migdia ha signat el contracte que el vincula amb el Barça per les properes 4 temporades.
Avui també ha parlat Hansi Flick, que ha decidit els 3 capitans del Barça fins que es tanqui la plantilla i es puguin votar.
Rafinha, Eric Garcia i Pedri. I, per tant, el brasiler Rafinha serà l'encarregat de fer demà el parlament habitual a la presentació de l'equip abans del Gamper. Li tocaria a De Jong, però Flick ho ha decidit així i també ha dit que té una molt bona relació amb el futbolista neerlandès.
Obrim carpeta Julián, avui ha parlat del Cholo Simeone a la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Màlaga de demà i Julián, alerta, no està convocat pel partit.
El Cholo ha dit que no està en condicions per estar convocat i ha reforçat la posició del propietari Gilmarín respecte a no vendre Julián Álvarez. És l'opció pel nou del Barça, tot i que avui Fermín, en una entrevista al diari Ara, ha deixat oberta l'opció de jugar a davanter. També ha remarcat que Gordon, Rafinha i Olmo poden jugar a la punta d'atac.
El Barça presenta Rodri i el Madrid ha presentat, mesos després d'anunciar-lo, José Mourinho.
L'han presentat a porta tancada i ha dit que és més bonic que la primera vegada que va aterrar el Real Madrid.
El Girona ha anunciat un fitxatge al central ganès Mumin, però també ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov.
Es va negar a jugar diumenge en el partit contra el Leganés i en un comunicat el Girona explica que Sigankov ha incomplert les seves obligacions contractuals. També avui el Girona ha presentat al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al-Ittihad Saudita.
En parlarem amb l'Eduard Solà, l'altre equip català de segona. El Sabadell va debutar ahir a la segona divisió 5 anys després i va empatar en un dels grans estadis de la categoria, el Molinón.
Sí, va empatar 0 contra l'Sporting a Gijón i va tenir un penal al minut 13 per posar-se al davant, però Yanis Ramani el va llençar fora.
Ens ho explicarà el Francesc Ripoll. En bàsquet, el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Makondu.
Té 26 anys i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. Té experiència a l'Eurolliga amb el Mónaco. També en bàsquet, l'Ilerna Lleida fitxa a Taurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys, de moment, per la pretemporada, i l'Uni Girona anunciat el fitxatge de la base de Montenegro, Maria Lakovic.
I Primo Roglic correrà la Vuelta, serà el principal rival de Tadej Pogacar.
Amb 4 vueltes, el seu palmarès Roglic buscarà una 5ª victòria i serà el principal rival del seu compatriota Pogacar, pentacampió del Tour de França i que vol guanyar la seva primera vuelta. El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans ha perdut 1-0 contra Austràlia. A 8:45, l'equip femení s'enfrontarà a Bèlgica.
D'altra banda, avui es disputa el trofeu Ciutat de Granollers d'handbol.
Sí, en joc des de les 6 al partit de l'equip femení contra el Zúric. Al minut 45, Granollers 22, Zúric 19. I a les 8 jugarà l'equip masculí contra el Thun.
I Oriol, què preguntem avui als nostres oients?
La pregunta del dia és... El fitxatge de Rodri per al Barça és... Donem 4 opcions. La primera, imprescindible... La segona, necessari. La tercera, oportunitat de mercat o frena Bernal.
Tot això des d'ara fins a 8:45 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 8:45 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyora Laia Bonals, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Miguel Rico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Una mica de divan, va. Em disfresso de Sílvia Coppolo i li faig una pregunta personal als tertulians, estirant una mica la pregunta del dia pels oients. Avui parlem de decisions, d'alguna manera, perquè Rodri ha fitxat pel Barça, descartant el Madrid. Jo us pregunto, començo per tu, Laia Bonals, quina és la decisió més important que has pres a la teva vida i has encertat?
Uf.
Allò a vegades quan estàs entre dues feines, entre dos amors...
Et diria... Ostres, que difícil.
O una cosa més domèstica, si vols. Entre dos sopars i tries un i l'encertes perquè t'agrada més que l'altre.
Crec que la decisió més important que he pres a la meva vida és dedicar-me al periodisme.
Molt bé.
Perquè, si no, et canvia totalment la vida, perquè és una professió demandant, absolutament asfixiant en certs moments.
Quan ho vas decidir?
Però molt maca. Doncs a segon de batxillerat.
Oh, molt tard, no?
Sí, és que no sabia què fer, sincerament. No tenia ni idea, perquè m'agradava molt els esports, però altament hepatosa com sóc jo, era impossible dedicar-me als esports. Llavors va ser com, mira, actualitat d'esports, comunicació, periodisme. I des de llavors, impossible separar-se.
I això ja fa uns quants anys, ja fa anys que doncs, t'hi dediques. Sí. La vas encertar?
La vaig encertar, totalment. Sí. Jo crec que no em vull dedicar a qualsevol altra cosa. És que és vocacional.
La vocació periodística,
sí,
eh?
Sí, quin remei.
Que segurament també la té el Miguel Rico. A veure, Miguel, una decisió important de la teva vida.
Una, no ho sé.
Exacte, m'ha passat el mateix.
Suposo que una va ser decidir sortir de casa si volia fer carrera professional. M'he enyorat tota la vida d'haver-ho fet, però crec que era necessari. I per jugar, diguéssim, a primera divisió, pues, amb aquest ofici és d'estar a Barcelona o a Madrid.
Ha valgut la pena?
No sé què dir-te.
Bueno, fotis, Miguel. Estem aquí iniciant un programa molt maco amb la vocació periodística,
pues,
home.
Sí, pues, si em preguntessis trivialitats, et respondria a trivialitats. Mira, jo, al contrari que ella, jo de les decisions que estic content és d'haver aconseguit que algunes de les persones que més estimo no hagin fet periodisme.
Què dius ara?
El que sents.
O sigui, has intentat que gent que volia dedicar-se a això no s'hi dediqués i te n'has sortit?
Sí, sí, jo estic content.
Perquè creus que no és una professió que valgui la pena?
No, crec que la deriva que està prenent això és tòxica. I per tant...
I podríem estar d'acord, també t'ho dic.
Sí, també estem d'acord, sí.
Bueno, doncs pues, jo estic content d'això.
Molt bé, doncs escolta, endavant amb la sensació agradolça del periodisme amb la Laia Bonals i el Miguel Rico. Va, 7:18, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Camps.
Ah! Avui iniciem programa amb la cançó Reach Out I'll Be There del grup Four Tops, un grup de referència pel Bernat Soler. Té tots els discos d'aquest grup i em consta que el to del mòbil, quan li sona el mòbil, quan el truca algú, és aquesta cançó precisament. El Bernat Soler, que té bon gust musical, a banda de Queen, en sap també d'altres grups. Avui aquesta cançó fa 60 anys. Ja li queda poc per prejubilar-se. I en la nostra escala Visibu hem de dir que és una cançó de l'any 42 AB, perquè és de l'any 1966, cançó una mica antiga, però va, qualsevol cançó és antiga si la comparem amb l'edat de Visibu. Aquesta és una proposta musical del Sam Silva, que el tenim al muntatge musical, la Rita Pinyola a la producció, al control central hi tenim l'Andrea Martínez i el Manel Gil, i també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem parlant del Barça i torno a passar pel Joan Fitó. Fitó, escolta, ja estàs més tranquil, eh?
Sí, ja estic més tranquil, estic aquí a l'esplanada del Camp Nou amb molta més tranquil·litat, ja, doncs, centrat exclusivament en aquest Tot Costa.
Doncs vinga, alguna cosa més que vulguis remarcar de la presentació de Rodri, i ara posaré el nom del futbolista madrileny aquí a la taula, va.
Doncs mira, a mi m'ha cridat l'atenció i m'ha agradat molt la tranquil·litat, un Rodri molt, molt sobri, molt tranquil, amb les idees molt clares, sobretot, i que ha anat desviant totes les preguntes que li han fet, les ha anat desviant cap on ell creu, doncs, que havia d'anar. Per exemple, li han preguntat, doncs, taparàs a Bernal la progressió de Marc Bernal, i ell, doncs, bones paraules per Bernal, el Barça és la meva primera opció, també ha dit que, doncs, té moltes ganes de treballar amb Hansi Flick. Per tant, a mi m'ha agradat molt aquesta tranquil·litat de Rodri, aquestes idees clares que té el migcampista ja del Barça, que és precisament, doncs, segurament el que necessita el Barça en dies importants, en partits claus, per poder, doncs, donar aquest passet que necessita per acabar guanyant, doncs, ho han dit tots els futbolistes del vestidor, pràcticament la Champions.
A veure, Miguel, fora d'antena n'hem parlat una mica. Rodri és un jugador que, escolta, és top pel Barça, ve líder al mig del camp, no? Ens agrada el fitxatge.
Sí, jo crec que per primera vegada des de que va començar el Tot Costa...
Què dius ara?
Podria ser capaç de contestar afirmativament a qualsevol de les propostes que heu donat a la pregunta.
Sí, clar, tot és interpretable, no?
Perquè sí, és veritat que pot tapar a Bernal, però més important que el jugador és l'equip, i més bo que Bernal és Rodri. Uh-huh. I és veritat que és un jugador necessari, perquè quan tens aquesta qualitat i aquesta manera de comportar-se en qualsevol escenari, avui ha demostrat que a la roda de premsa és com el camp.
Sí.
Es parla de què ell vol i es juga al que ell vol.
Mm-hmm. Molt intel·ligent.
Per tant, jo estic, diguéssim, des del punt de vista personal, jo ja no parlo ni professionalment, jo estic il·lusionat com quan el Barça va fitxar Rivaldo.
Rivaldo, l'any 97, si no m'equivoco.
Sí, perquè, a més, jo sempre he considerat que Rivaldo és un jugador infravalorat, que ha estat, inclús entre els brasileiros, sembla que al costat de Ronaldo, que només hi va estar un any...
Sí. Romario, Ronaldinho, Ronaldinho, Neymar...
Sembla que no hagi estat... I tu mires el que ha fet Rivaldo...
Pilotador.
I te n'adones de lo extraordinari que va ser aquest noi. Jo crec que els 30 anys és una edat ideal per jugar a futbol al màxim nivell, com a mínim 3 anys més. Per tant... Bueno, i a més ha quedat una cosa bastant clara amb aquesta roda de premsa. Uh-huh. Que no és que el Madrid no hagi volgut fitxar Rodri, és que Rodri ha triat el Barça per sobre del Madrid.
Uh-huh. Valle Bonals, el fitxatge de Rodri.
Em fa molta il·lusió, estic totalment d'acord. Futbolísticament és una meravella de futbolista, i personalment ja l'hem vist avui, l'hem escoltat, la pausa que té. És un gentleman, absolutament, però des del sentit de la calma, de saber el que ve de futbol, no? No és d'aquests fitxatges que a vegades et trobes i dius, ostres, i ara què ens trobarem? No, saps el que trobaràs amb Rodri, saps el que farà en el vestidor, perquè ja ho ha fet a la selecció, i vulguis que no comparteix vestidor amb molts dels companys que té la selecció aquí al Barça. Futbolísticament crec que és un fitxatge perfecte, és un d'aquests que et retorna il·lusió o que et dona encara més il·lusió, que feia temps que també que no tenim un fitxatge així. És un fitxatge ja contrastat d'inici, no t'esperaràs a veure què passarà. Mm-hmm. Rodri, saps el futbol que et farà.
Sí, sí.
I tot el que et pot aportar, després veurem com encaixa, si més ràpid, si més lent, però el futbol saps que el té. Per tant, crec que és un gran fitxatge, és una gran oportunitat de mercat que t'has trobat, que potser sí que no és la carpeta que tu estaves anant a buscar al mercat, però qui li pot dir que no a Rodri? Per tant, em sembla un gran fitxatge i molt bones notícies per tothom.
6 minuts per arribar a 7:45 del vespre. Parlem amb un protagonista que coneix perfectament, Rodri.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
acomiadem amb un jugador mític del Villarreal, Manu Trigueros, que va compartir vestuari amb Rodri quan Rodri era molt jove. Manu Trigueros, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Mítico jugador del Villarreal, muchos partidos en primera división, 330 partidos en primera división con el Villarreal, retirado este verano con el Granada. ¿A qué se dedica ahora Manu Trigueros, Manu?
Pues bueno, ahora cuidar de la familia, hacer más planes de los que hacía cuando estaba en activo, pues disfrutando de amigos, de familia, y ahora más en verano todavía, ¿no?
Te llamamos también porque queremos hablar de la figura de Rodri. Tú compartiste vestuario con él. ¿Cómo es Rodri como mediocampista? Tú que jugaste con él hace muchos años, también es verdad, ha evolucionado mucho como jugador, supongo que lo has ido siguiendo, pero de compañero a compañero, ¿cómo es el Rodri futbolista?
Bueno, el Rodri futbolista es... Bueno, todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Es cierto que ha estado muchos años en Inglaterra y a lo mejor la gente solo lo ha visto en la selección, pero Rodri es un jugador que no pierde balones, siempre está bien colocado, abarca mucho campo, que está es muy inteligente dentro del campo, y yo creo que al Barça le va a venir muy bien porque también tiene mucho porcentaje de la posesión siempre el Barça, o siempre la tiene de todos los años, es una de sus características, y Rodri, pues en esas pérdidas que puede tener el Barça, pues siempre está muy atento para recuperar rápido ese balón.
Para ti, Rodri, Manu, ¿es el mejor mediocentro del mundo?
Sí, ahora mismo sí, evidentemente. Uh-huh. En su posición de pivote defensivo, no se me viene a la cabeza ninguno mejor que él.
Tú coincidiste con él cuando era joven. ¿Ya le veías esta madera de crack?
Sí, él ya subía con nosotros a entrenar del filial y ya se veía que en las posesiones no perdía ningún balón, que siempre estaba bien colocado. Luego ya subió con nosotros al primer equipo y poco a poco fue creciendo, fue jugando más partidos y pues ya pegó el salto definitivo cuando Bruno tuvo la mala suerte de lesionarse durante tanto tiempo y él cogió el relevo y lo asumió con muchas garantías y ha llegado al cielo, ¿no? Hablando futbolísticamente.
Uno de los valores que más se destaca de Rodri es su liderazgo. ¿Ya cuando era joven era líder en el vestuario?
Él siempre ha sido un chaval, por lo menos aquí en Villarreal era bastante tímido, con los pies en el suelo, estaba estudiando su carrera aquí en la UJI, en la Universidad de Castellón, y era un chaval bastante tranquilo. Es cierto que cuando se ponía contento, pues daba alguna sorpresilla, ¿no? Como hemos visto ahora en la celebración del Mundial cuando cogía el micrófono. Pero era un chaval muy, muy tímido, muy correcto, muy educado, y no sé ahora cómo será el Rodri más veterano, pero cuando era más joven y en un vestuario importante ya como era el Villarreal, fuera un chaval muy, muy timidillo.
Siempre se destaca esto, ¿no? Que tiene una vida académica también fuera del fútbol. El Rodri persona es un poco como tú también, ¿no? Que os alejáis un poco del estereotipo de futbolista, ¿no?
Sí, también yo, me lo vi, pues yo también estudié la carrera, entonces ya cuando me enteré un poco de su situación, pues le coges también un poco de cariño, ¿no? Al final el fútbol te... estás pendiente de o estás pensando en él muchas horas y pues tener una distracción como es pues con los estudios o con otro tipo de hobby sano pues te da mucha energía para luego encarar otra vez el fútbol, te saca un poco de la burbuja, ¿no? Que muchas veces estamos los futbolistas y hablamos ya de otras cosas, no solo de fútbol, y la verdad que a mí me ha venido muy bien y supongo que a Rodri también.
A Rodri llega al Barça, coincide con Pedri y un tercer hombre, que puede ser Fermín, puede ser Dani Olmo. El medio del campo del Barça es espectacular, Manu.
Sí, ahí el míster pues tiene muchísimas, tiene un abanico de opciones impresionantes, ¿no? Pues Rodri como ese pivote único, luego también he visto ahí que Eric García pues también lo ha hecho muy bien, ¿no? Y que se adapta a todo. Luego en una línea más avanzada pues ya Pedri, que yo soy un enamorado de Pedri. Fermín, Dani Olmo, De Jong, pues ahí tiene muchísimas alternativas y, yo creo que el Barça, pues la figura de Rodri, pues yo creo que ha acertado para anclar todo ese centro del campo.
Ya sabes que ha habido un poco de disputa en este fichaje entre el Barça y el Madrid. ¿Tú crees que el Madrid lo necesitaba más a Rodri que no el Barça?
Pues puede ser, porque yo siempre estos últimos años, desde que se ha ido Kroos y Modric, pues el Madrid, a mi parecer, a mi gusto, necesita un pivote que dé más calma en el centro del campo, que filtre más balón, que sea capaz de girarse y suelte rápido para los delanteros. Y es cierto que el Madrid tiene otros grandísimos centrocampistas, pero de otro perfil. Pero yo creo que uno más jugón, que filtre más o que tenga más pausa en el juego, pues yo creo que le viene bien al Madrid también.
Ahora ha empezado la Liga, Manu, amplió el foco de la pregunta en la competición doméstica, en la Liga. ¿A quién ves favorito, al Barça o al Madrid?
Pues bueno, es muy difícil decir. Pues los dos son claros favoritos. La última, bueno, ganó el Barça, pero ahora, bueno, el Madrid también se ha reforzado bien y ahora con la figura de Mourinho, pues vuelve a dar un poco más de morbo a la Liga y nada, seguro que nos lo pasaremos muy bien y a ver si el Atlético de Madrid también tiene un equipazo y seguramente algún equipo de atrás pues toque ahí un poco, con ojalá el Villarreal pues esté también coqueteando como el año pasado con los grandes.
Muy bien, pues Manu Trigueros, mito de Villarreal, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Un minut per sobre dos quarts de vuit del vespre. Les paraules de Manu Trigueros, un tio també especial, una mica fora de l'estereotip de futbolista, com també ho és una miqueta Rodri, que ens ha avalat doncs, el fitxatge del futbolista madrileny. Per tancar la carpeta Rodri, Laia, Manu Trigueros ho té clar, el millor mig centre del món ara mateix.
Home, és que pues, si no ho és, és que diria que sí. Vull dir, al final et podria discutir amb altres futbolistes de talent, Pedri i tal, però ara mateix el nivell de futbolista que és Rodri no ho és cap altre en el món, i el Barça fitxa a un pilotador que se'ns oblida a vegades que Rodri sí, sí. És pilotador. O sigui, és que és una molt bona incorporació i crec que la veurem encara millor a mesura que passin els partits.
I m'interessa preguntar-li al Miguel, que té també un recorregut en aquesta professió que ara li agrada menys que fa uns quants anys, però per preguntar-te, Miguel, del cop moral que suposa que el Barça li robi aquest jugador al Madrid. Tu hi creus amb això, del cop emocional de robar-li un jugador al teu etern rival?
És que jo vull creure que no li ha robat. O sigui, jo el que vull creure, i dedueixo pel que diu, és que el Madrid ha volgut robar-li Rodri al Barça.
No s'han sortit.
Però ell sempre entenem que aquesta explicació ve donada com a conseqüència del que he sentit dir a Rodri. Si el Barça ha estat sempre la primera opció, pues no, el Madrid no li ha robat.
No hi ha robat, oi,
No, el que segur és que el Barça no ha robat res a ningú.
Però és un cop moral, no?, que Rodri triï Barça i no Madrid.
No estem acostumats a que passin aquestes coses. El famós nen Vinicius ho tenia fet amb el Barça i el tema ara se'n va al Madrid. Ell sí que va triar també, però va triar a l'inrevés, i se'n va al Madrid. Aquestes coses passen, i si alguna vegada ha passat a l'inrevés, pues d'acord, i si ara, suposant que hagi hagut un moment de dubte, pues, que hagi triat el Barça, és fantàstic per ell i pel Barça.
Doncs vinga, va, tanquem la carpeta Rodri, benvingut a Can Barça, i alerta perquè continuem parlant del conjunt blaugrana, perquè demà hi ha el trofeu Joan Gamper.
Tot costa.
I Joan Fitó, parlem d'aquest Gamper, perquè ja ho sabeu, és contra l'Al Ahly d'Egipte i com sempre hi haurà la presentació dels jugadors i després el partit. Avui Fitó Flick s'ha referit a tot una mica, eh?
Sí, n'ha parlat avui Hansi Flick en els mitjans del club, vaja, les xarxes socials del club, i n'ha parlat perquè entenc que ell necessitava explicar-ho perquè demà, doncs, com tots sabeu, hi haurà el tradicional discurs que fa el primer capità abans de que comenci el Gamper a la presentació de la plantilla, una plantilla que doncs, no està tancada, per tant, encara no hi ha capitans, i els capitans que hi havia la temporada passada, Marc-André Ter Stegen i Ronald Araujo, doncs ja no hi són. Per tant, aquest discurs l'hauria de fer, per successió lògica, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong està lesionat i avui Hansi Flick doncs, ens ha explicat qui serà demà l'encarregat de fer aquest primer discurs de la temporada.
Rafa will do it, because normally Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
Per tant, aquí ja tenim una primera notícia que entra Eric en aquesta posició de capità, de moment provisional, fins que es tanqui la plantilla i Hansi Flick decideixi qui seran els capitans. Però vaja, la notícia és que De Jong no farà aquest Parlament, que ho ha decidit Hansi Flick, ha fet aquesta gestió de vestidor al tècnic blaugrana, i aquí el principal perjudicat és Frenkie De Jong. Tot i això, ha explicat Hansi Flick, doncs, que no té cap tipus de problema, cap mena de problema amb el futbolista neerlandès.
The relationship with Frankie and me is very good. So
la relació entre Frankie i jo és molt bona. Frankie és un jugador molt professional i la nostra relació és excel·lent. Sempre parlo amb ell sobre les coses que passen al voltant de l'equip. També sobre el pròxim partit. Parlem molt. Per mi és un jugador important.
We speak a lot, and for me he's an important player.
De seguida sentim a Gordon, sentim també Fermín i també sentim el Cholo Simeone, perquè ha parlat de Julián. Però abans m'aturo amb aquest afer del discurs de demà, Miguel. El primer capità, si seguim la successió lògica, seria De Jong, però encara no s'ha votat, per tant, Hansi Flick hi intervé i diu que Rafinha ara mateix és el primer capità i que demà doncs farà el discurs en el trofeu Joan Gamper. Com ho veus tot plegat?
Jo bé.
Sí?
Sí.
La intervenció de l'entrenador, encara que
estiguin,
els jugadors potser
quan
trien...
Quan estiguin tots ja votaran... i mentrestant decideix l'entrenador, i això ja ha passat altres vegades al Barça amb altres entrenadors, el primer, per exemple, Cruyff, que de qui volia que fos capità, i aquell era capità, i ja està. No, així m'assembla bé que hi hagi autogestió amb aquestes coses al vestuari, però amb la situació de provisionalitat en la que es troba l'equip i que hi ha jugadors que encara poden entrar i encara poden sortir, qui et diu... Estic parlant per parlar. Aquí diu que un dels que surt no sigui Rafinha.
Sí, 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 ah? pot ser.
Bueno, pues,
O sigui, tu no trobes que és un lleig cap a De Jong?
Jo no, perquè no, De Jong ara no està fent vida de primer equip, està fent vida de lesionat, a part de l'equip, i el capità està al dia a dia de l'equip en cada moment, des del meu punt de vista.
Mm-hmm. Laia?
Totalment d'acord, i em sembla una molt bona tria, al final... Hansi Flick tria Rafinha també per l'ascendent que té el vestidor, per com ha demostrat durant aquests anys que s'ha guanyat tota la plantilla, és un referent pels seus companys i ara mateix dins de la plantilla actual de jugadors disponibles és el capità real, portés o no el braçalet, per tant que li posi el braçalet i faci ell el discurs em sembla molt positiu i crec que també és el que l'afició esperava, entre cometes, perquè si el discurs l'hagués acabat fent Frenkie de Jong demà hagués sigut complicada la situació.
S'arrisca una xiulada, no?
Sí, s'arrisca una xiulada, s'arrisca que hi hagi aquest run-run, que la gent estigui molt pendent del que digui, que acabi de treure qualsevol cosa del que expliqui el jugador. Per tant, és la decisió prudent i Hansi Flick, si una cosa sap, és gestionar aquest vestidor. Per tant, amén.
Encara en clau Gamper, Fitó, en clau estrena, hem sentit Gordon, que demà doncs, el veurem al Camp Nou per primera vegada.
Sí, s'estrenarà l'anglès al Camp Nou, ja va tenir uns minuts a Basilea, 45 minuts, però vaja, serà el primer Joan Gamper per Gordon i Adeyemi. Avui hem vist la clàssica fotografia per aquestes dates dels dos fitxatges fins ara del primer equip del Barça, Gordon i Adeyemi. No hi era Bissibu, que el club, doncs, com que té fitxa de filial al compte del filial, tampoc Rodri, perquè encara no era oficial, i un Gordon que ha explicat una mica doncs, quines són les sensacions que té des de que ha arribat al Barça, que li fa moltíssima il·lusió debutar demà al Camp Nou, que espera fer un gol, ambiciós l'anglès, però vaja, sobretot s'ha referit Anthony Gordon, que les primeres setmanes a Barcelona estan sent fantàstiques.
It's been an amazing first week.
Ha estat una primera setmana increïble, he gaudit cada minut, tot és nou per a mi, és una ciutat nova, un país nou, evidentment nous companys d'equip i un nou cos tècnic. Ha sigut una experiència increïble, tothom m'ha fet sentir molt benvingut, els companys són molt amables i simpàtics, i ja sabia la idea del joc de l'entrenador, per això també volia venir aquí, perquè m'agrada aquest estil de joc.
I like the style of play.
Doncs veurem l'estrena de Gordon al Camp Nou i escolta, el Miguel Rico és una capsa de sorpreses. Em dius, Miguel, que tu el segueixes a Gordon des que jugava a l'Everton i que
no,
t'agrada.
No, una capsa de sorpreses no, això ho sap tothom de tota la vida que jo soc de l'Everton.
Sí, bé,
de quan,
home.
De quan jugava l'Ineke.
Deixa'm vendre una mica la moto, home.
Això, bueno, doncs pues, llavors veus?
La professió ja no és el que era.
No.
A veure, Miguel, no aquest Gordon que arriba a Can Barça, sempre hi ha aquell mantra, no?, que un jugador britànic fora de les Illes Britàniques no triomfa. Creus que Gordon trencarà?
L'altre dia el vaig jugar i pensar que em necessito que veure el riure.
Ah, sí?
Sí.
El veus molt seriós?
Sí, necessito que disfruti el...
L'Everton reia?
El, més, jo crec que més, més que aquí. Bueno, clar, és que a l'Everton i també al Newcastle l'han vist fer molts gols i hi ha moments de felicitat aquí. Està jugant partits de costellada i no han vist, diguéssim, l'evolució i l'evolució del seu esperit, però a mi m'agraden els jugadors que disfruten jugant a futbol.
I el vols com a davantecentre, Miguel?
És que no és davantecentre, però veig que pot ser, en un moment determinat, un fals nou, com ho pot ser Rafinha o com ho pot ser Fermín. Uh-huh. El problema del Barça no és un nou. El problema del Barça és gol. I la qüestió és que necessites jugadors que et facin tots els gols que perds sense Lewandowski i sense Ferran. La pregunta és, els tens? Jo particularment crec que no. Uh-huh. Ara, si el Barça no el fa, no és imputable. O sigui, a Gordon no li pots demanar que faci 30 gols a l'any, no els ha fet mai.
Uh-huh. Laia, a Gordon, què n'esperes?
M'agrada molt com a futbolista. I...
Tu també l'has seguit a l'Everton?
No tant. Però crec que t'admeto que jo no el tenia gaire controlat fins que va aparèixer la presentació aquí a Can Barça, va començar a parlar català i llavors he començat a buscar què ha fet, què no, com ha jugat. I és un futbolista que m'agrada molt i que crec que sí que no somriu gaire ara mateix perquè està una miqueta collonit amb la situació i arribar a Can Barça, vull dir, no ha de ser gens fàcil de cop i volta aparèixer en aquest vestidor amb grans jugadors, amb grans futbolistes que potser són referents per allà en certs aspectes. Intentar competir els entrenaments, a veure la intensitat, bueno, ha de ser delicat, però crec que ens sorprendrà. Crec que és un d'aquests jugadors que durant la temporada tant l'aficionat com Hansi Flick s'acabarà d'enamorar d'ell
i treballa moltíssim.
El veus, veiem poquet els vídeos, però parles amb gent de la ciutat esportiva i és un jugador que penca molt, que des del primer dia està molt implicat, que vol entendre tot, que és una esponja, que s'implica molt en la tàctica, el físic, els entrenaments, va al límit. Per tant, jo jugadors així crec que és el que necessita Hansi Flick. Després ja veurem, doncs això, quants gols marca, en quina posició acaba jugant, si algun dia fas l'invent de posar-lo davanter, centre, però de moment amb moltes esperances.
Per què creus, Miguel, que els jugadors britànics no acostumen a triomfar fora del seu país?
No ho sé, ara, donat que estem amb aquesta fase nostàlgica, hi havia... El Barça va tenir un entrenador que es deia Terry Venables.
Sí,
que el vaig conèixer, i també tenia, diguéssim, un intèrprete que era periodista, sense sí. periodista nacional, que és de Graham Turner.
Sí.
I el Graham Turner sempre, que vivia, no sé si viu encara, a Salou, sempre em deia que el problema essencial que havien tingut els jugadors britànics al continent uh-huh. és que es lesionaven molt del colze.
Ara això és ràdio, però la gent que estigui veient la imatge per Esport 3 veurà doncs, que el Miguel Rico està doncs, amb el colze a la barra d'un bar, diguem-ne, no?
Sí, es lesionem molt del colze. No dic que sigui aquest el cas, ni molt menys. Ara, bueno, allí hi ha unes altres tradicions, unes altres costums, unes altres rutines, uns tercer temps de rugbi que també es fan al futbol, i bueno... Sí, de fet hi ha pocs jugadors anglesos que hagin triomfat al continent, en canvi
sí, sí.
hi ha molts jugadors del continent que han triomfat sí. allí. Bueno, alguna cosa hi deu haver. Jo explico aquesta anècdota del Graham Turner, en realitat, perquè m'agrada recordar-lo.
Doncs mira, esperem que Gordon trenqui una mica aquest mantra i triomfi a Can Barça. Gordon, que és extrem, però pot jugar de fals nou, i hi ha un altre jugador que avui s'ha ofert per ocupar aquesta demarcació.
Tot costa.
Després, Fitó, parlarem de Julián, perquè avui n'ha parlat el Cholo Simeone, seria el desitjat nou que vol el Barça, però escolta, ara mateix aquesta posició està buida, i Fermín, Fitó, s'ha ofert per, escolta, ocupar-la.
Sí, una entrevista de Fermín al diari Ara amb l'Albert Nadal. En aquesta entrevista doncs s'han tocat tots els temes d'actualitat, però el més destacat és el de la posició de nou, perquè li han preguntat, evidentment, per Julián Álvarez. Fermín ha reiterat, com la majoria de futbolistes del Barça, que Julián és un grandíssim jugador, però la posició de nou, a dia d'avui, doncs no té un propietari a la plantilla del Barça. Avui, Fermín ha respost qui farà de nou al Barça. Aquí respon Fermín.
Gordon també pot jugar allà, l'Ani, jo, el Rafinha, i bueno, si ve alguna incorporació, doncs tampoc ho sé, però crec que també tenim jugadors que poden fotre molts gols i ja veurem què passa.
Clar, Fermín llavors ha dit que la posició on ell se sent més còmode és la mitja punta, ho ha dit així, darrere del nou, però s'ha ofert directament a dir, no, jo puc jugar tranquil·lament de nou perquè és una posició a la qual em sento còmode, de fals nou, i puc rendir.
Ja no cal destacar-ho perquè és habitual, però gran català del Fermín amb aquesta expressió, fotre gols, directament amb aquest català col·loquial. A veure, Laia Bonals, ara mateix el Barça no té davanter centre clar, s'ha d'inventar un fals nou, i tenim Gordon, Adeyemi, Fermín, Olmo, Lamine Yamal. Tu ara mateix, per quina opció triaries?
És que no em sembla la solució ara mateix al problema que té el Barça. Vull dir, és que totalment
d'acord. Però té un nou, el Barça.
Té un nou?
Sí. Hamza.
Ah, sí, si vols mirar cap a baix, vols dir.
No, bueno, miro cap a baix, però...
Potser ja estàs mirant recte.
El Barça no...
Ah, sí?
Crec que hi ha arribat a un punt que... Si no
és, la, és la teva opció, Laia?
No, al Barça no li ha anat malament mirar cap a baix. Jo el que...
Però
li...
un davanter centre mai sí, bueno, l'ha trobat, no, baix?
Bueno, no, és que és molt difícil trobar per un davanter centre al Barça per sí. jugar a la cantera del Barça per ser titular al primer equip del Barça. Jo sí. el que veig és que aquest noi fa gols de davanter centre. Mm-hmm. Ara, si em farà més o menys, no tinc la capacitat ni la saviesa per valorar adequadament la projecció sí, sí. d'aquest futbolista, però sí, jo li he vist fer gols de nou.
D'aquí l'erra.
Solució de Champions no seria, no, potser, però crec que ara mateix realment l'únic natural real nou que tens és ell. Per mi és que és la gran assignatura pendent d'aquest mercat. El Barça crec que necessita un nou, però perquè necessites gols. És el que deia el Miguel. Ja no és tant qui els marcarà o qui no els marcarà, sinó si tens algú que realment pugui estar tots els caps de setmana en aquella posició que realment et fa falta. Que hi haurà dies en què Fermín et faci dos, que Olmo de cop aparegui per allà i també funcioni, que Rafinha estigui endollat, que Gordon es desenvolupi bé i acabi enganxant bé amb tot l'equip i faci gols. Però demanar-li 30 gols a qualsevol d'aquests jugadors que m'has dit crec que és irreal, però perquè no els han fet. Llavors, ara de cop i volta en una situació en què no tens també aquesta referència, demanar-los-hi no és l'escenari que crec que sigui ideal. Ara, trobar un nou que encaixi al Barça, que te'l puguis permetre, que els puguis inscriure, bueno, és complicat, però crec que per mi és el més important i és el que realment a inici de temporada, de pretemporada,
sí.
anaves a buscar el mercat, era necessitem un nou. Era la frase.
No, és que si ho mires fredament, Julián Álvarez tampoc és un nou.
És un nou i mig, que diuen, no? Entre un nou i un deu, no?
Un nou és Lewandowski.
Sí.
Un nou és Harry Kane.
Però escolta, Miguel, també, grans Barces de la història, el de Cruyff a la primera etapa, menys l'any de Romario, i el Barça de Guardiola, han jugat sense un nou clar.
Sí, això ho sabem tots.
Per tant, potser, escolta, descobrim que Lamine, Fermín, Dani Olmo són aquí estrelles en aquesta posició.
Potser sí, però amb un... joc tan improbable com aquest, tot el que sigui certeses és millor que suposicions.
Sí, és veritat. És veritat. Però una mica d'aventura, també, home.
No, està bé, però després...
Però
la setmana que ve... O sigui, l'aventura és fantàstic.
Sí.
Però la setmana que ve comença la competició.
Sí, contra l'Elx. Allà.
Hamza ha fet 3 gols aquesta pretemporada, eh?
Sí, i a més gols, l'altre dia a Basilea és un gol de nou.
Doncs escolta, Hamza i 10 més el Martínez Valero i que Julián no vingui, Fitó, el descartem des del tot costa.
Ni molt menys, però sí que és veritat que dins de tota aquesta problemàtica amb el nou, el Barça doncs ha trobat amb Hamza algú que quan hi ha una centrada la remata. La primera part l'altre dia a Basilea, el Barça va centrar moltíssimes vegades, moltes d'elles les va centrar Gordon i no hi havia un nou fixe. A la segona meitat, la primera pilota que va arribar a la frontal de la petita, Hamza, fent de nou, va fer el gol.
A veure, a Fito, rematem el bloc Barça parlant de Julián, aquest que ara no el volem. No, home, faig la conya, eh? Avui n'ha parlat Simeone, perquè, escolta, Julián no està convocat per jugar demà contra el Màlaga, però diu Simeone que no és una cosa, diguem-ne, del seu futur, per resoldre el seu futur, sinó que és una cosa física, eh?
Sí, ha explicat avui Simeone que Julián encara no està a to físicament, doncs, per poder entrar a la convocatòria demà contra el Màlaga, debut a l'Atlètic de Madrid a la Lliga, però dintre de tot el que ha explicat Simeone, el que més crida l'atenció és que ha dit que si Gilmarín ha reiterat en moltíssimes ocasions que Julián no sortirà, que ell, doncs, no té cap competència per portar la contrària al propietari del club.
Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
Ara repassarem què diuen els oients i també parlarem de Mourinho, que avui s'ha presentat amb el Madrid, i també d'un documental que ha sortit de Pep Guardiola, que té, doncs, perles a repassar. Abans, però, m'aturo amb Julián, amb la Laia i el Miguel. Lògicament, el Barça té opcions i tindrà opcions, però Julián, Laia, et semblaria un bon fitxatge per la davantera del Barça?
Sí, subjecte al preu que paguis per ell. Vull dir, tenint en compte que no és la peça que tu, teòricament, idealment necessites, que és aquest nou pur, Julián és un gran futbolista que podria encaixar molt bé al Barça, però no pagaria, òbviament, les clàusules ni de broma, i més de 120 milions no passa, no pagaria. I el Barça, i la Lliga de Madrid com a mínim demana 150, i ja veurem si et deixa marxar.
I ni així, segurament.
Llavors,
no és una qüestió realment ja d'orgull, no?, de l'Atlètic de Madrid.
O sigui, ja és una cosa de que s'han rucat aquí, que aquí no hi ha tutia, perquè si va qualsevol altre equip en 150 milions, 160, jo crec que marxaria sense cap mena de problema, perquè és un jugador que és teu, però no l'estàs fent jugar, és un jugador que saps que ja xup-xup al vestidor i que ja ronron allà a l'Atlètic de Madrid. Per tant, amb 160 milions, tu no deixaries marxar un jugador que no vols perquè no el faràs jugar o perquè no està còmode i t'ha dit que vol marxar, sí, però el Barça no ho faran. Llavors, veurem.
Miguel, com acaba el Sarau, Julián Álvarez?
Jo, tal com va la cosa i la postura que té l'Atlético, el seu entrenador, és que no el deixaran sortir. Si el deixen sortir, és amb un preu que a mi em sembla
excessiu, no?
Excessiu, bueno, ja em sembla excessiu 100 milions.
Sí, sí.
Jo reconec que a mi és un jugador que m'encanta. Però clar, ara perquè no hi ha el Sergi Soler, per exemple, aquí, però igual ens trau una estadística que diu que el Ferran Torres ha fet més gols l'any passat que el Julián Álvarez.
Pot ser. Però els números també són freds, no?
Sí, els números són
freds. Quins partits, quins moments...
Són freds, però allò que deien, a vegades diuen que tampoc ser dato mata relato, saps?
A la Lliga, Miguel, 16 gols a la Lliga de Ferran Torres, 8 de Julián Álvarez la temporada passada.
Bueno, sí, el doble.
Clar, sí, sí. Jo, la meva aspiració pel Barça, bueno, la ja ho sap, és Harry Kane, però no d'ara.
Estic tant en el teu vaixell, però
des de fa molts anys, perquè aquest sí que mires
els
gols,
sí,
que fa cada any en totes les condicions, i a part jugue futbol, que és una meravella.
S'associa molt bé.
Home, per 150 milions, vull dir, potser no... Per 150 milions te'n vas a buscar un Harry Kane, no? No a Julián Álvarez.
Bé, doncs veurem què fa el Barça i com resol aquest problema, aquesta falta de nou en els dies que queda de mercat de fitxatges. A veure, Joan Fito, alguna cosa més?
Doncs mira, per acabar de recollir el cable del Miguel, 36 gols la temporada passada de Harry Kane a la Bundesliga, per tant, algun més que Julián Álvarez, i avui el Xolo, però, ha dit que el millor futbolista que té l'Atlètic de Madrid és Julián Álvarez, que és el millor futbolista en la parcel·la ofensiva, i li han preguntat si Julián, per poder jugar amb l'Atlètic de Madrid, hauria de demanar perdó, i el Xolo, sense acabar de dir que sí, ha recordat els casos d'Antoine Griezmann i de Diego Costa, dos futbolistes que van sortir de l'Atlètic de Madrid i van acabar tornant. Per tant, no sé si és algun missatge de Diego Pablo Simeone, però ha posat aquests dos exemples.
Gràcies, Fito.
A tu.
8 minuts, 7 gairebé, i arribarem a les 8 del vespre. I a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Oriol Corral, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Doncs avui preguntàvem, el fitxatge de Rodri pel Barça és... I donàvem quatre opcions per completar aquesta frase. La més votada, amb un 43%, el fitxatge de Rodri pel Barça és una oportunitat de mercat, 43%. Després, el segueixen imprescindible amb 29%, molt a prop necessari amb 25%, i l'opció menys votada amb diferència, que aquest fitxatge frena Bernal, amb només un 3%. Llegim algun dels comentaris dels oients. L'Iker Mortal diu: rendiment immediat, experiència i lideratge. Evites posar tot el pes sobre Bernal amb 19 anys i sumes un jugador més que aprovat en nits grans de Champions. Operació de manual. En Marc diu: jugadoràs i de zero risc, amb el sentit de l'adaptació. En Joan parla de que és imprescindible per ordenar el desordre de l'equip de Flick. En Jaume Domènech creu que, a part de ser una bona oportunitat de mercat, és un molt bon jugador. Diu que només espera que les lesions el respectin. I acabem amb el Bebexdex, que diu que el fitxatge eclipsa a Bernal, un jugador que ho té tot per ser el millor en la seva posició i que ara haurà d'esperar 2 o 3 anys més per arribar a fer-se un lloc.
Com es diu aquest últim oient, Oriol?
Bebexdex.
Molt bé, fantàstic. Doncs 6 minuts i 28 del vespre.
Té raó, però jo li recomanaria que es mirés els anys que tenia Iniesta quan va començar a ser titular al Barça.
Va trigar, no, vols dir?
No, mirat els anys.
Sí, sí, va trigar, sempre era el jugador número 12, no?, i va trigar en consolidar-se en l'11 titular.
Ara, quan arribes i ets més bo que l'altre, llavors jugues tu.
Sí, sí. Doncs a 5 minuts arribarem a les 8, fem una petita pausa i rematem l'hora parlant de José Mourinho, perquè avui s'ha presentat amb el Madrid, ha deixat algun document sonor interessant a escoltar i ha deixat clares les seves intencions a Can Bernabéu. 2 minuts i tornem.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
És hora de presentar-se davant l'afició.
El club enguany donarà resultats.
És hora del Gamper.
Sóc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
Sota la vida!
Dimecres, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
2 minuts i les 8 del vespre. A veure, Oriol, al Madrid, José Mourinho ha estat presentat com a nou entrenador del primer equip.
Sí, més de 2 mesos després de l'anunci oficial i ja setmanes després de començar a treballar amb l'equip, l'han presentat en un acte privat al qual només han tingut accés als mitjans oficials del club. Sentirem Mourinho perquè ha dit que el retorn al Bernabéu és més especial que la seva primera etapa.
I és volver a casa. Emocionalment és... É mais bonito que a primeira vez que he venido, porque a primeira vez era o sentimento de chegar ao top da carreira de um entrenador e agora é este lado mais, o lado emocional, afetivo, mais bonito agora. Sou um de vosotros. He sido sempre desde que me he marchado e agora que estou de novo com esta responsabilidade, podeis imaginar o que significa para mim.
Mourinho també ha assegurat que treballar pel Real Madrid és el màxim a què es pot aspirar al futbol.
Real Madrid, per a mi, del punt de vista professional, és el top d'una carrera d'entrenador i segurament per a qualsevol jugador també.
De seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, busquem l'última hora de l'actualitat informativa, però abans, Miguel, sobre Mourinho, aquest Mourinho 2.0, diuen que ha aterrat amb un to més baix, amb un to més conciliador. Te'l creus?
No ho sé, jo el que no havia vist mai és presentar a un entrenador a la porta tancada i només pels mitjans del club. A mi, el primer que m'agradaria saber d'aquesta història és quin tipus de moda és aquesta. O quin tipus de periodisme admet
que ara
les coses es facin d'aquesta manera. Aquí presenten a l'entrenador. Només els que són subscriptors de Real Madrid Televisió. Jo estic perplexe.
I més enllà d'això, no, Miguel, Mourinho com a entrenador, creus que encara està en un nivell prou bo per entrenar una bèstia futbolística com el Madrid?
Els últims anys no la valen. I espero i desitjo que aquests anys també li hagin donat seny i coneixement per no ser el piròman que va ser l'altra vegada que va estar al Madrid i que tantíssim mal va fer al Madrid, al Barça, al futbol, a la selecció espanyola i en general al periodisme també.
Vaja, Morals, la figura de Mourinho, aquest Mourinho 2.0, què n'esperes?
Jo només espero que estigui calmat durant la temporada,
sí?
I que no ens faci incendis.
Però no et va una mica a la marxa, tu?
Amb ell no, perquè és molt desagradable. És que és molt desagradable. Pots tenir discussions futbolístiques amb altres entrenadors, que dos equips es piquin per alguna cosa de futbol, d'un partit, però és que si tornem a veure aquell Mourinho d'aquells temps, és molt desagradable conviure amb aquesta provocació constant. Llavors, jo espero que estigui tranquil·let, que tampoc fa falta que els hi vagi gaire bé les coses, vull dir, pot seguir com aquests últims anys, i amb calma i tranquil·litat, i no em sorprèn la manera que tenen d'actuar el Real Madrid.
Jo no l'he vist mai, o sigui, no puc ni imaginar-me el que s'estaria dient si el Barça presentés avui, per exemple, a Rodri a porta tancada. Ja no dic el Flick perquè porta dos anys aquí, però que el Barça, si el Guió Corrugués, presentar el Rodri amb una sala de juntes i només amb les càmeres dels mitjans del club.
Sí, sí.
Una cosa que igual hi ha una explicació i a més potser hi ha una explicació convincent, però ara
controlar el relat, no?
El relat, no sé quin relat.
Home, si bunqueritzes el club, bunqueritzes les declaracions, pots guiar una mica el relat perquè
o censurar qualsevol pregunta incòmoda.
No, això és evident, lògicament, és l'altra cara de la moneda.
Estem parlant d'una altra cosa.
Per cert, avui Mourinho té una entrevista en un mitjà de comunicació aquesta nit, en un programa nocturn d'una televisió de Madrid, per tant, amb presentació a porta tancada i entrevista amb només un únic mitjà aquesta nit, per tant, per doblar l'aposta, Miguel, d'on va aquesta professió.
Amb qui la fa, com la fa, vull dir, segueix sent mitjà de club, llavors.
La fa, ho diem, amb el Josep Pedrerol, al Chiringuito, a Energy.
Segueix sent mitjà de club, per tant, endavant.
Bé, doncs la deriva del periodisme que deia abans el Miguel Rico, que déu-n'hi-do, es va confirmant durant tot el programa, Miguel, que potser tens raó, i la cosa va pel pedregar,
Però a mi el tenir raó no em serveix de res.
Molt bé, doncs vinga, va, no us acomiado, perquè de seguida parlem d'aquest documental de Guardiola i també fem una mica de ressaca del Sabadell i també passem per Girona perquè hi ha un sarau amb Sigankov que déu-n'hi-do. Abans, 8:02, ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui la pregunta no és esportiva.
Ah, no?
Home, no. Avui m'han trucat aquest matí molts aficionats al Catalunya Vespre, també al Tot Costa, molts oients, i m'han dit, escolta, on era ahir Marc Güell?
Ah, ho vas saber.
Que, no, vas fer campana ahir.
Ahir vaig venir al matí.
Doncs jo no et vaig veure. I mira que jo l'escut al matí i estic aquí ja.
Doncs mira, jo a les 8 entrava i vaig fer el Catalunya Migdia.
Sí.
Ahir no podia ser perquè vaig fer el pregó de la Festa Major de Taradell.
Ja ho sabia, però vull que ens ho expliquis. Va, com va anar aquest pregó?
Doncs escolta, molt bé, molt emocionant, molt emotiu. En fi, vaig quedar molt content.
Alguna frase que et sortís del cor que vulguis reproduir cap al teu poble?
En realitat no és el meu poble,
perquè
jo sóc de Vic, però vaig començar a fer ràdio a Taradell, llavors el pregó va servir per reivindicar molt els mitjans de comunicació de proximitat, com Ràdio Taradell, on vaig començar amb 15 anys i on he estat lligat durant molts i molts anys, i per això em van fer aquesta proposta de fer el pregó. Doncs va ser una reivindicació de la informació de proximitat i dels mitjans de comunicació.
Mira, ens sumem a aquesta reivindicació perquè els mitjans de proximitat no només són l'escola de molts molt professionals, sinó que són ells mateixos un mitjà de primera divisió, perquè moltes vegades es menystenen. No, jo començo un mitjà local i marxo un mitjà més gran. No, escolta, és que potser pots fer carrera en un mitjà municipal i pot ser primera divisió.
Doncs mira, això també ho vaig dir, i per cert que molta gent,
sí,
no és broma, em va dir que em veu a través d'Esport 3, pel tot costa.
Home, i tant, i les preguntes que et faig cada dia... Que...
D'això també em van parlar i em van dir, escolta, sort que no et dediques als esports.
Els pronòstics del Marc Güell. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat generalista?
Doncs mira, molt pendents de la situació a Ceuta. Avui hem tingut picabaralla entre la Unió Europea i el govern espanyol. La Unió Europea ha pressat Espanya a retornar tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, menors d'edat inclosos, i en aquesta mateixa línia el PP ha exigit a la Moncloa que faci cas a Brussel·les. Doncs bé, el que respon el govern espanyol a través del Ministeri d'Infància és que ja han replicat dient que estan absolutament en contra de deportar nens als seus països d'origen. També tenim la mirada posada als Estats Units, perquè allà aquesta tarda ha començat un judici històric contra Meta, acusant aquestes xarxes socials, que recordem-ho que són de Mark Zuckerberg, de tenir un disseny addictiu, i el reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars i que modifiquin diversos aspectes. La plataforma, òbviament, nega cap engany i recorda que ja prohibeix l'accés a menors de 13 anys. I tenim una notícia de fa poca estona. Ha mort als 83 anys el mag Juan Tamariz.
Nothing is eternal.
Mm. A veure, a veure.
Abracadabra! Pata de cabra! Ha!
Segur que l'identifiqueu, l'il·lusionista conegut a tot el món com el mestre de la màgia amb les seves cartes i la seva màgia, ha mort a Madrid, segons ha informat la seva filla a través de les xarxes socials. Es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i dels 90 i és un marc que va marcar generacions amb el seu barret de copa i també el seu riure inconfusible. El recordarem també avui al Catalunya Vespre.
Quan feia allò que tocava el violí, eh?
Sí,
a vegades feia aquell gest quan feia algun truc d'aquell extraordinaris que feia. Doncs mira, descansi en pau al bo de Juan Tamariz. Més informació a partir de 2 de 9 amb el Marc Güell, que ha tornat avui, ahir feia campana per una bona causa, avui ha tornat el Marc Güell. A 2 de 9, Catalunya Vespre amb el Marc Güell, amb tota la informació general. Gràcies, Marc.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre.
A veure, Oriol, què hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
Doncs hem començat sentint la roda de premsa de presentació de Rodri al Camp Nou. També hem parlat de Flick i l'hem sentit dient que Rafinha farà el Parlament al Gamper com a capità. I hem acabat parlant del dubte del Nou amb les declaracions de Gordon i Fermín, que són dos dels opositors a la posició fins que arribi un davanter.
Perfecte, doncs a 7 minuts per sobre de les 8 del vespre fem una petita pausa i continuem el programa parlant de Guardiola. Han estrenat un documental sobre l'entrenador de Santpedor i també passem per Girona, Terenzarau amb Sigankov, i passem per Sabadell, ahir empat, jo crec que relativament bo, al camp de l'Sporting de Gijón. 2 minuts i tornem.
Tot costa. Amb Sergi Camps. A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest dimecres, a la Festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
Vinga, va, Oriol, parlem de Pep Guardiola perquè demà s'estrena Beautiful Obsession.
Disponible a Prime Video, però, això sí, només al Regne Unit i a Irlanda. Un documental que relata alguns dels moments més íntims del tècnic de Sampdoria en aquestes últimes temporades al City. Sentim-ne un fragment.
Nothing is eternal. If it was, I would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City. We'll be tough, guys.
És el mateix Guardiola durant les gravacions del documental. Comença assegurant que res és etern i acaba, doncs, visiblement emocionat, reconeixent que aquesta gravació seria dura per ell.
També hi podrem veure un dels costats més personals del ja exentrenador del Manchester City.
Sí, en aquesta sèrie es mostra com Guardiola arriba a confessar el seu divorci als jugadors en un moment en què els hi demana més passió. Sentim un fragment.
In your life, whatever you're going to do, do it with passion. I don't want to play it. I will play it with passion.
We have to do it. We have to write it. Take the pride. I want to win the game.
Aquestes són algunes de les seqüències que es mostren al documental, xerrades de Guardiola al vestidor, en què demana això, com sentíem ara, els seus jugadors jugar amb més passió, orgull per guanyar, i també queda immortalitzat el moment en el qual Guardiola comunica als seus jugadors que plega i marxa del City.
Doncs molt bé, Miguel Rico, coneixes perfectament Pep Guardiola, ara està en any sabàtic, o en període sabàtic, no l'ha doncs emmarcat amb una xifra de mesos concrets.
Amb aquest reportatge, ara està badant.
Està badant, Molt bé. Creus que Guardiola badarà molt? O creus que tornarà a les banquetes més d'hora que tard?
Diré, ara respondré i no aclariré res.
Perfecte.
Jo diré que Guardiola ja ha badat.
Deixo un silenci. Perquè la gent a casa doncs faci la interpretació que vulgui fer. En qualsevol cas, Miguel, aquesta figura de Guardiola, aquest punt doncs d'aquesta obsessió, aquesta maca obsessió, no?, que diu que és el món de les banquetes, evidentment sempre ha tingut aquest punt de passió, també quan era jugador, eh? Segurament és una cosa indestriable de Guardiola, aquesta passió al vestidor, no?
És una persona amb passió.
Uh-huh. I intenta impregnar els jugadors.
I deu considerar, i amb raó, perquè la seva trajectòria la vale, que si no hi poses passió al teu ofici, no hi ha res a pelar.
Laia Bonals, a veure, no sé si vols interpretar el silenci del Miguel Rico o vols parlar de Guardiola, però vaja, un entrenador que no deixi indiferent ningú, segurament per molts, m'incloc, el millor entrenador del món, que ha marcat doncs un abans i un després a la història del futbol, i amb aquests documentals se'ns apropa una mica el dia a dia, el tu a tu, no?, d'un Guardiola que lògicament els periodistes no coneixem des de l'òptica dels jugadors.
Em sembla molt interessant i crec que és de les grans coses que ha guanyat el periodisme en aquests últims anys, ara que estem tan filosòfics en el programa d'avui, de formar part també d'aquestes projeccions i d'aquests continguts, perquè permet a l'aficionat i al periodista també, tant el que el veu com el que en forma part de la redacció o que forma part del projecte, t'ensenyar el que realment és un vestidor, perquè moltes vegades els futbolistes ens expliquen o ens diuen coses, o tu veus ja des de la tribuna de premsa algunes manies o algunes maneres de parlar d'entrenador amb els jugadors, però realment no sabem el que passa en un vestidor. I veure com Pep Guardiola, per mi el millor entrenador, òbviament, fa les coses i com es relaciona i com es comunica i bueno, com és la persona darrere del mite, crec que ens apropa molt a conèixer, entre cometes, aquests grans herois o aquests grans referents per tothom, i és maquíssim. Però me penso posar, només arriba a casa, la veritat.
No podràs perquè només és el Regne Unit.
Bueno,
aquest documental.
Ja aconseguirem posar-lo. No fomentem
la il·legalitat, la Llebonals.
De manera legal, sempre.
Sí,
no, legal.
Ja me la passaràs de manera legal, perquè jo...
No t'ha dit on és casa seva.
És veritat.
Ara agafo una vida i me'n vaig a l'on.
Ve cada dia amb el Prat, allà la coneixen, perquè cada dia puja i baixa d'un avió. Va, doncs tanquem aquí la carpeta del Manchester City i anem cap a Girona perquè tenen un bon sarau muntat a Montilivi.
Tot costa.
Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, esteu distrets a Girona, m'ho has d'explicar bé això, perquè, escolta, primera jornada de Lliga, empat contra el Leganés, però tots els focus estan amb un jugador, Víctor Sigankov. El Girona li obre un expedient. A veure, explica'm això.
Sí, doncs mira, avui ja sabeu que ja ho hem explicat aquí al Tot Costa, ho hem explicat també diumenge durant la transmissió del Girona-Leganés. Sigankov es va negar a jugar, estava a la convocatòria, va dir que no es canviava, finalment se'n va anar a la graderia. Recordem que aquest estiu ha demanat sortir, que no vol jugar amb el Girona a segona divisió, ha demanat la carta de llibertat, però esclar, el Girona doncs vol fer els diners que necessita per fer lloc d'altres jugadors. I com que hi ha hagut aquest problema, doncs el Girona ha comunicat avui que obre expedient disciplinari a Víctor Sigankov arran de la seva conducta recent. Diu textualment que el Girona considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. El Girona defensarà els seus drets, interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. De moment això queda aquí. El que sí que ha passat avui és que Sigankov no ha entrenat ja amb la resta dels seus companys, se li està buscant aquesta sortida. Ell, de moment, no accepta cap de les ofertes que li ha arribat, perquè només vol la carta de llibertat. El que passa que a les últimes hores també ha arribat una oferta del Celta que no arriba a la quantitat que vol el Girona, però veurem com acaba aquesta afer del davanter ucraïnès.
Doncs ara m'expliques també, Solà, la presentació d'Unai Hernández, perquè l'ha fet avui el Girona, i també m'expliques el fitxatge de Mumin, però abans m'aturo amb Sigankov. Un mal final potser doncs és un punt agredolç a una bona trajectòria, perquè Sigankov, jo crec que ho ha fet molt bé a Can Girona, Miguel, és una situació que es pot reconduir d'una manera difícil i que acabarà amb trencadissa, no?
Bueno, sembla que trencat ja està. Una altra
encara
cosa
més.
És que ho puguin reconstruir, que sembla que no. I tard o d'hora, doncs, m'imagino que arribarà una oferta que s'arançarà a la pretensió del Girona i li quedaran l'assumpte, i quan li facin el finiquito amb aquest noi, li trauran la multa que li fotran per fer el paperina diumenge.
Per fer el paperina, molt bé. Laia Bonals, a veure, el cas Sigankov, que, escolta, això acabarà sortint amb la sortida del jugador, i amb això que et deia, la mala imatge, no? Potser un jugador que podia deixar bon record potser quedarà una mica emmascarat.
Sí, és que a veure, per exemple, jo recordo que estava veient Instagram i de cop vaig veure els pantallazos que va penjar, els captures de pantalla del grup o de missatges que l'havien enviat a ell de manera directa des del club. Ostres, és que és un, ja no és ni una picabaralla, és que això és un atac frontal cap al club i és una manera de posar contra les coses al Girona. Mai estaré d'acord i mai defensaré que un jugador es porti així, per molt que se te'n vagi al teu club, però crec que quadrar-te d'aquestes males maneres no és positiu ni per tu com a futbolista, ni pel club en el que vagis, ni pel club en el que estàs, perquè si ho estàs fent en el Girona ho pots fer en qualsevol altre club després quan te n'en vagis i no estiguis a gust per la circumstància que sigui. Em sembla molt trist que ens tinguem fent aquestes tonteries de nens. És que, perquè després demanem responsabilitat i demanem coherència i han de ser els futbolistes, aquelles persones que els nois han de mirar per voler ser com ells, doncs, sisplau, que ningú s'assembli a Sigankov en aquestes coses.
A veure, Solà, rematem a l'apartat Girona, parlem de Mumin i d'Unai, va.
Sí, el Girona ha anunciat fa poca estona el fitxatge d'aquest central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després d'haver jugat els últims 4 anys al Rayo Vallecano, va tenir una lesió greu la temporada passada, va jugar molts i molts pocs partits, però tot i això ha entrat a la llista de gana pel passat Mundial, tot i que no va tenir participació. Mumin, nou fitxatge del Girona, que ve a ocupar un lloc al central com i acompanyar David López, francès, i de moment Holm Junior, que n'arribarà evidentment un altre central, i el que s'ha presentat avui és Unai Hernández, aquest mitja punta de 21 anys que arriba cedit fins a final de temporada per l'Itihad Saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. No va poder entrar a la convocatòria diumenge passat contra el Leganés, i veurem si entra a la convocatòria contra el Córdoba aquest divendres, perquè ell mateix ha explicat que li falta una mica de rodatge.
Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Córdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors, vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.
De seguida marxem cap a Sabadell per viure la ressaca del partit d'ahir al Molinón, però abans el Miguel vol dir alguna cosa d'Unai.
Em sembla un jugador excel·lent.
Ja està?
Sí.
Clar i català, doncs jugador excel·lent per Girona. Alguna cosa més, Solà?
Sí, que respecte a les sortides, Àlex Moreno estaria a punt de concretar el seu fitxatge pel Rayo Vallecano, i que el Fulham d'Arbeloa s'ha afegit a l'interès del València per Arnau Martínez.
Molt bé, gràcies, Solà.
Adéu.
Parlem del Sabadell. Avui la nit punxa un bon DJ a la sala Polo. Me puse guapo, m'he comprat un polo. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, no sé si dir dolça ressaca, ressaca amarga del Sabadell. Ahir empat a 0 al Molinón contra l'Sporting, un camp en flaire de la primera divisió, però escolta, amb aquell penal fallat els primers minuts que van, doncs, a restar opcions a l'equip de Ferran Costa.
Sí, sí, et diria que és dolça, eh? És dolça perquè, ostres, crec que tots els sabadellencs haguessin firmat un empat a 0 en la primera jornada a segon al camp de l'Sporting de Gijón, i sí que és cert que es va tenir un penal i més opcions clares per guanyar el partit, perquè per mi el Sabadell va ser millor que l'Sporting de Gijón, que tot un Sporting de Gijón en l'estrena de l'equip de Ferran Costa segona, però per mi és una carta de presentació immillorable del Sabadell, de dir, ei, que acabem de pujar, que som un dels pressupostos més baixos de la Lliga, però que no hem vingut aquí a fer l'ascensor, que venim a competir i han demostrat que ho poden fer.
Laia Bonals, a veure, el Sabadell a la segona divisió, ahir ho dèiem, no? Fan falta més equips catalans al futbol professional.
Total, i veure el Sabadell de la manera que afronta aquesta segona divisió, a mi m'encanta. I em sembla una molt bona notícia per tots els clubs catalans, demostrar que realment es pot, que quan es crea un projecte, que s'hi creu, que s'aposta, que tot també acaba de quallar i funciona. Veure el Sabadell a segona, tinc molts amics que són del Sabadell i que formen part d'aquesta bogeria que hi ha a la ciutat, per tant, bones notícies i que tant de bo els hi vagi molt bé, perquè ja no només que aconsegueixin consolidar-se en aquesta segona divisió seria una molt bona notícia.
Miguel Rico, diuen que el Barça s'ho menja tot, no?, i que li resta opcions als altres equips de futbol, però...
No, diuen, bé, és que és la veritat.
És la veritat, però hi ha projectes, no?, com el Girona, que s'ha establert almenys a primera o a segona en els últims anys, i ara esperem que el Sabadell també ho pugui fer.
Sí, home, si ho poden fer el Getafe, el Leganés... el Rayo Vallecano i companyia, pues també ho han de poder fer el Sabadell, el Nàstic del Lleida, ja no vull parlar.
Tant de bo el Lleida algun dia pugui tornar, eh?
Bueno, ja hem tornat dues vegades i ens hem mort dues vegades. Ara estem a la tercera vida.
La tercera de la vençuda, ja està.
Sí, home, sí. Ripo, alguna cosa més?
No, mira, que el proper partit del Sabadell torna a ser fora, torna a ser un camp complicat. És aquest diumenge a Castalia, al camp del Castelló, que l'any passat va fer playoff per pujar a primera.
Doncs acomiado al Francesc Ripoll, el narrador del Sabadell a Catalunya Ràdio. Gràcies, Ripo.
Adeu.
I també acomiado la Laia Bonals i el Miguel Rico, que han compartit tertúlia aquest dimarts, dia 18 d'agost del 26. Em quedo, Miguel, em quedo, Laia, amb la primera part del programa. Reflexions sobre la professió, l'optimisme de la Laia Bonals i el realisme, no dic pessimisme, el realisme del Miguel Rico.
No, bo... Escolta, perquè ha sortit així a la conversa, no tenia res pensat de parlar d'això, però sí, m'he oblidat d'una cosa.
Digue'm.
Respecte al tema aquest dels capitans del Barça.
Sí.
Jo estic d'acord amb el que ha fet el Flick, ja ho he dit.
Sí.
Ara, si fos jugador estaria alerta, perquè ara sé el que vol l'entrenador. Ara després has de tenir la teva personalitat i votar a qui tu vulguis com a capità.
Ah, mira.
Com a capità de l'equip. No, no, no.
Ben vist, ben vist.
Has de tenir la teva personalitat.
Sí,
però
sí, sí.
Ara els jugadors...
Ja saben cap on s'ha d'anar, no?
I el Flick ja li va dir l'any passat amb una roda de premsa al Pedri que volia que assumís més responsabilitats al grup. Ell, de moment, li ha donat.
Gràcies, Laia. Gràcies, Miguel.
A vosaltres.
I per tancar el programa parlem de bàsquet, parlem amb un jugador que fa un any que no juga, però que no està retirat, ara ens ho aclarirà, però que ha decidit, doncs, tornar a les pistes per jugar amb l'Espanyol. Xavi Rabaseta, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Escolta, estaves retirat, fa un any que no jugues, però acabes de fitxar per l'Espanyol, amb aquesta nova etapa de l'Espanyol, aquesta fusió amb el Cornellà. Com ha anat tot plegat?
Bueno, això de retirat ho has dit tu, jo no ho he dit mai.
Ah, estaves sense equip des de fa un any, això sí que m'ho compres, eh?
Ah, exacte. Bueno, per circumstàncies tant d'equips com familiars, doncs vam decidir, quan vam acabar la cap a Bilbao, tornar cap a casa, a prop, i, bueno, tema escolar dels nens, etc. I, bueno, vam decidir que si arribava alguna oferta, doncs seria jo el que marxaria a jugar i no marxaria tota la família com havíem fet fins ara. I a l'hora de la veritat, quan han arribat ofertes, entre que tampoc eren superbones o superil·lusionants o alguna cosa que em motivés, lligat també a l'estar amb els nens cada dia i veure'ls créixer, doncs no vaig ser capaç de deixar-los a casa i, bueno, vaig anar, diguéssim, refusant tot el que arribava i em vaig quedar un any sense jugar. I ara, doncs, ha sortit aquesta possibilitat a prop de casa, que em permet estar amb la família. A més, els caps de setmana, doncs, els partits són tots aquí més o menys a prop. I llavors, bueno, és una manera de seguir disfrutant del que he fet tota la vida, de seguir jugant i bueno, també intentar, doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a el que era l'antiga Leport i l'Eplata, i ara doncs torno una mica als orígens i bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs m'he animat a donar el pas, perquè segurament si no hagués sigut per ell difícilment hagués tornat a jugar.
Aquest espanyol, que no depèn directament del club de futbol, forma part d'aquest projecte de les seccions deportives espanyol, home, amb noms com tu i el mateix Àlex Llorca, fa un pas endavant. No sé quina és l'ambició d'aquest projecte. La idea és anar cap a dalt?
Bueno, jo crec que l'ambició és màxima. Veurem on ens posa la Lliga, no? Jo en aquest sentit sóc un nou vingut, vinc d'un any també, com has dit, sense jugar, d'estar molts anys a l'èlit, però en aquestes lligues també es competeix molt bé i veurem si som capaços de ser un bon equip i un equip competitiu i que puguem doncs, estar dalt, però l'objectiu segurament és aquest.
Has començat, suposo, a conèixer els companys d'equip, més enllà de l'Àlex Llorca. T'has trobat amb bons jugadors? Creus que els teus companys, tot i no haver doncs, format part del bàsquet d'elit, doncs, estaran a l'alçada i podran acompanyar-vos a l'Àlex i a tu?
Segur que sí, no els conec a tots, però bueno, dilluns comencem, arrenquem dilluns i segur que em sorprendran més d'un, no? Al final crec que el club també ha fet un esforç i ha fet un bon equip per estar a dalt i competir per tot i intentarem que sigui així.
Pels aficionats al bàsquet que el miren per DAZN, seguiràs comentant els partits de la CB o és incompatible això?
Per part meva és compatible, per part seva ho veurem. És una etapa, una cosa que no havia fet fins ara i que m'ha agradat molt i ho he disfrutat molt. M'ha permès doncs, seguir una mica lligat al bàsquet, no?, de l'ACB i veure doncs, una mica tota la lliga de prop i intentar doncs, també no?, aportar el meu granet de sorra, aportar doncs, la meva experiència com a jugador cap als aficionats que ho poden veure per la tele i intentarem seguir fent-ho. Ja ho veurem. Això ho sabrem més endavant.
Ara ho deies, tens 37 anys, jo ja t'havia retirat, queda clar que no ho estàs. Et veus a l'Espanyol doncs, unes quantes temporades o vas any a any?
Bueno, això ho anirem veient. Ja et dic, jo sóc un tio molt familiar i veurem com ho portem, no?, amb la família. Els caps de setmana doncs, tornar a tenir el compromís de tenir partits i tenir-los ocupats. El meu fill doncs, ja també comença a entrenar, comença a jugar, llavors veurem com ho gestionem tot i dependrà una mica d'això al veure fins quan aguantem.
Sí, parlem amb el Xavier Rabassé, hem de parlar també del Barça, i va jugar durant uns anys. Suposo que estàs al cas de la nova etapa al conjunt blaugrana, amb Sekulić, sí. Amb Xavi Pujol, els despatxos i a la banqueta, respectivament. Quina flaire et transmet aquest nou Barça?
Bueno, un canvi de cicle clar, no? I un canvi de filosofia abismal amb el que havíem vist fins ara. Del bàsquet control del Xavi o potser també del Roger i el Joan Peñarroya, un bàsquet molt més dinàmic, molt més, diguéssim, a l'estil NBA, no? De molts jugadors capaços de fer moltes coses, molt més ràpid i, bueno, serà un bàsquet diferent, però en el bàsquet modern estem veient que la tendència va cap aquí, no? Ho va demostrar València Bàsquet i ho van demostrar altres equips a Europa, doncs, estan a dalt sense tenir grans noms, però anant molt bé com a conjunt, amb moltes peces, amb el seu perfil indicat en el seu lloc. Llavors, bueno, s'haurà d'encaixar tot, s'haurà de veure com s'adapten aquests jugadors que no han estat mai a Europa i que no han jugat mai aquest estil, potser una mica més de bàsquet control, però, bueno, jugadors d'un altíssim nivell i d'un talent increïble.
No sé si a la teva època ja es començava a intuir que el projecte del Barça de bàsquet no acaba de girar rodó.
Bueno, jo crec que quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs, tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot, i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta en aquest sentit i veurem si el Barça és capaç d'engegar una etapa doncs, bona, no? En aquest sentit d'intentar competir per tot. Llavors, guanyar és molt difícil, només guanya un i n'hi ha 25 que perden. Llavors, bueno, no sé.
Tu et vas formar al Barça, Xavi. Com t'expliques ara que arribin tan pocs jugadors formats a la base al primer equip?
Bueno, jo crec que és difícil que arribin al Barça. Al final l'exigència és molt gran i si un jugador despunta tant com per tenir la possibilitat de formar part del primer equip, llavors hi ha un nivell superior que és ara mateix la NCAA, quan són més joves, i llavors hi ha l'NBA. Llavors, bueno, no sé, Sergio de la Rea, per exemple, ha sigut capaç de fer un gran pas endavant i arribar al primer equip de València Bàsquet, però ha durat un any i se'n va a l'NBA, amb tot el seu dret. I jo crec que, bueno, no és que no arribin jugadors, que del Barça, doncs, si mirem la llista de jugadors a la CB, segur que n'hi ha molts que són formats a les categories inferiors, però que arribin a ser importants al Barça, doncs costa molt, costa molt.
Molt bé, doncs Xavi Rabasseda, jugador de l'Espanyol de bàsquet, moltes gràcies i molta sort.
Res, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Doncs vinga, va, un minut i mig i rematem el programa, Oriol, i comencem a rematar-lo amb una del Barça de bàsquet.
Sí, que està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Makoundou. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i en els últims mesos ha jugat als Fujian Sturgeons de la Lliga Xinesa.
Caram, tu.
Makoundou té experiència a l'Eurolliga, però on ha jugat diversos partits amb el Mònaco, va estar a punt de signar pel Barça la temporada passada i ara es convertirà en el desè fitxatge de l'estiu. Amb ell només quedaria tancar la incorporació d'un altre interior. I més bàsquet, més fitxatges, perquè l'Uni Girona ha anunciat el de la base de Montenegro, Marija Lakovic, de 23 anys i 1,70 d'alçada, que aquesta temporada ja ha jugat amb l'Estepona de la Lliga Femenina. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majauskas, a l'epivot lituà de 33 anys, que el signen per la pretemporada i, si tot va bé, continuarà amb l'equip fins al final. Majauskas ve de la Lliga de Lituània. I avui ha començat la pretemporada al Manresa i al Girona li ha arribat el base nord-americà Mac McClung. El Mundial d'Hoquei Herba, que s'està disputant a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola masculina ha perdut 1-0 contra Austràlia, un dels, amb 12 catalans, la selecció espanyola, i l'equip femení juga ara 2:15 contra Bèlgica.
Molt bé, doncs gràcies, Oriol Corral. Nosaltres ho deixem aquí. Demà no hi ha programa. Demà hi ha Trofeu Joan Gamper amb la TDT. Dijous ens hi tornem a posar. A veure, Rodri, quin és el teu objectiu a Can Barça?
A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.